Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Qüestió perquè pot ser, i en general, això ens explicaven des de la redacció d'Esports, els companys d'Esport aquí de RAC1, que l'ordre del dia d'aquesta mena d'assemblees acostuma a ser molt ampli o molt genèric per poder incabir tantes carpetes com calgui. Però és veritat que no s'hi fa referència directa quan segurament és el gran tema i segurament el tema pel qual s'hauria de reunir d'urgència una assemblea extraordinària de la Federació.
I és en aquest punt que suposadament veus que corrien ahir, també tot era off the record, comentaven que aquí podia ser que estigués intentant ell mateix fer com una mena de trampa al solitari, d'estar negociant que ell mateix a proposta seva que se'l inhabiliti durant 2 mesos, perquè així ni cap altre estament pugui, com que se l'hauria inhabilitat durant 2 mesos a ell des de dins de la mateixa federació, impossibilitaria que qualsevol altre estament pogués fer alguna
cosa. Sílvia, jo he llegit, no sé si és cert o no, que aquesta maniobra té el vistiplau del govern d'Espanya.
Em deixa molt més tranquil·la llavors, també.
Sí, és tranquil. Sí, sí, és clar. I tampoc sé si és veritat, però també he llegit que aquest senyor té gravacions amb polítics socialistes. Llavors, si totes aquestes coses són veritats...
És que aquest senyor deu tenir tot gravat.
Sí, té pinta que té dossiers de tothom, de tots els presidents de club i de coses d'aquestes.
És que només hem de recordar la conversa amb el Gerard Piqué, és a dir, el tercer que no estava amb la conversa del qual es parlava era el rei emèrit, amb ens sorprenem que 139 persones o 140 no estiguin dient res, pues a mi no, que això em deixa tranquil·la com a dona, com a ciutadana o com a persona del món mundial, evidentment que no.
Deixeu-me afegir una veu a la taula, que ja l'havia anunciada, que és la d'una de les periodistes, sens dubte, més reconegudes dels últims anys, referència en informació esportiva i també el que no és informació esportiva a televisió espanyola, que és l'Olga Viza. Olga Viza, bon dia.
Bon dia, Sergi, bon dia a tothom.
Què tal, Olga, com estàs?
Doncs, escoltant, què puc afegir? Perquè tot el que heu dit és molt assenyat. No?
Què et sembla a tu en general, tot plegat?
Olga, què en penses en general?
Aquests dies, quan vas veient les informacions que van sortint, quan vas veure aquelles imatges a l'entrega de premis i tot el que ha anat venint a partir d'allà, què et passa pel cap a tu?
Doncs deixa'm que comenci agafant una mica el relleu del Ramon Besa, del que us va dir ahir el Ramon Besa. Jo tinc, estic molt encuriosida pel que pugui passar demà. Fonamentalment, no tant per si dimiteix o no dimiteix, o què dirà, o si es tirarà flors a si mateix, o el que sigui, sinó perquè d'aquesta assemblea sortirà la foto del que pot ser el futur. És a dir, o serà en blanc i negre, perquè hi ha molta gent en aquella assemblea que encara pensa en blanc i negre, o si finalment s'imposarà el color. Perquè ja només l'ordre del dia, crec que era la Sílvia que deia ara allò del punt 3, que,
sí,
és que no han tingut ni la valentia de organitzar una assemblea amb un únic ordre del dia. Perquè si és una assemblea extraordinària per decidir el futur del Rubiales, s'ha d'encarar d'una manera frontal. És a dir, aquí li deixes molt marge, perquè jo no descarto que ell comenci a parlar dels èxits del futbol femení sota el seu mandat. No ho descarto. Jo tinc la sensació de que Rubiales està enrocat, que encara no entén per què ha passat tot això. Li deuen estar explicant. Però sempre he tingut clar que ell no ha interioritzat el que suposava apostar per al futbol femení des del minut 1. Que ho va fer perquè ho va fer contracor, perquè no quedava un altre, perquè a la societat les nenes jugaven, perquè hi havia clubs com el Barça que eren la bomba de dignitat professional de les dones, o l'Atlètic de Madrid, però que ell ho va fer contracor. I també em pregunto si aquest senyor, més enllà de la seqüència d'imatges que hem vist, que tots estaríem d'acord, si en l'avió, és a dir, en aquelles 18 hores d'avió, en algun moment va agafar la Jenny a un racó i li va dir: perdona'm, m'he passat, m'avergonyeixo, et demano perdó. En canvi, sí, van, sí, va estar parlant amb ella intentant seduir-la perquè ha sortit en el vídeo de les disculpes perquè li salvés la cara. És a dir, és gent que pensa així. És gent que pensa així. No, no ho ha entès. Creu, i el primer dia deia que els que criticaven, bueno, ho hem sentit tots, és una gilipollet, són tontos, és absurdo,
no. Sí, sí.
M'entens? Vull dir, aquest senyor no ho ha entès. No ha entès que el que ha passat és un clam social. No ho ha... sigui, sigui la selecció espanyola, sigui un club català, sigui un club de Galícia, tant és, no ho ha entès.
Segurament, aquesta qüestió... Ahir també li traslladava aquesta pregunta al Ramon i te la trasllado a tu també, Olga, a veure què en penses, que és que tot el que estem veient aquesta setmana precisament és l'antítesi del que aspira a representar el futbol femení, o almenys el que representa.
Oli i aigua, Sergi. Clar, el que, tot el que han assolit les dones en el decurs de la història de l'esport ha estat així, vull dir, perquè les dones s'han imposat amb una mentalitat en blanc i negre dels dirigents, que sempre són homes. Ara dèieu, quantes dones hi haurà demà de 140 membres? Heu dit 4, jo creia que 6, doncs, encara pitjor.
Sí, 4, segons el que hem vist. Sí.
Encara pitjor. Llavors, sempre ha estat... és que no ens podem oblidar que l'any, per exemple, fa 5 anys, a la Lliga Femenina, de 17 clubs poseu 22 jugadores per club, és a dir, una colla, no hi havia cap que fos mare, perquè moltes havien signat els contractes una clàusula en timbres, de vegades d'amagat i de vegades clarament el contracte, perquè els hi pagaven 300 euros a jugadores de la Reial Societat per jugar una lliga teòricament professional. Professional és des de fa un any. Perquè en l'esport femení s'han donat a campiones nacionals premis d'un vibrador i un set de manicura. I els homes diners. Cert, vull dir, això ha passat. Llavors, jo crec que aquests dirigents, que encara que sigui a contracor, han hagut de fer una aposta, almenys a la butaca de casa seva hagin fet una reflexió de que estan fora de joc. Ells estan fora de joc.
Què et sembla, Olga, que el Barça, el Girona, l'Espanyol, et cito aquests tres com a els grans clubs a nivell professional del futbol a nivell català, perquè després hi ha tants d'altres com el Sant Andreu, el Sants, l'Europa, etc, que sí que s'han posicionat, però Barça, Girona i Espanyol sí que han fet arribar als mitjans de comunicació que creuen que la conducta de Rubiales era inapropiada, però no s'han pronunciat públicament i de forma clara i oficial d'aquest fet.
Hi ha silencis atronadors. Jo sí trobo a faltar, crec que deia l'Oriol, que trobava a faltar que la gent del futbol en general es manifestés. A mi que el Barça no hi vagi, quan he llegit l'excusa, m'ha semblat tan reveladora, i no, treu-me de mi, treu-me de sobre això, a mi, no? Perquè, clar, en una assemblea de futbol deu haver tants interessos, un tarannà de fer les coses avui per tu, demà per mi, aquell tarannà de l'antigó, del pleistocè, que deia algú, que hi ha molta gent que no gosa perquè té por de ser perjudicada. La fe ha parlat, i bé, però carai, si els futbolistes estan tot el dia amb el Twitter i a l'Instagram, ningú ha dit res. Quina por hi ha? O és que no ho tenen clar? O és que realment tots funcionem en blanc i negre? Jo crec que els que no hi vagin, almenys que donguin una excusa, una mica motius d'agenda, mare meva, i no pot haver tampoc cap substitut. Em sap molt greu que el Barça no hi sigui, molt greu. Però per això et dic que el que passi demà és una foto exacta del nivell de presó que hi ha amb certs organismes, perquè les federacions, sobretot les federacions, no diré que no han fet la transició, però tenen maneres de fer no evolucionada.
Ja. S'entén tot.
S'entén, no?
S'entén tot. Per tant, dedueixo de les teves paraules, Olga, que del que pugui passar demà, tu en general n'ets poc optimista?
Jo crec que el Rubiales no pot continuar. Ara sentia, crec que era la Sílvia que deia, o la Sònia, no sé, que hi havia un acord d'inhabilitar-lo 2 mesos i que hi torni, que això
sí,
és una
això
mesura...
s'havia comentat, sí.
Si surt això, espero que els mitjans de comunicació estiguem a l'alçada. Que estiguem a l'alçada. Perquè... això no és blanc o negre. Vull dir, el Rubiales no pot representar, no pot representar això. Posem l'oració en passiva, imaginem que això ha passat a Anglaterra. És que ens semblaria intolerant, doncs, intolerable, doncs, exactament igual. Jo crec que ha de marxar. El que m'encantaria que l'assemblea fos en directe, la veiéssim en streaming, veiéssim les cares. I que fos una... perquè realment és un retrat del que és el futbol i que podem esperar d'una aposta per la dignitat de les dones a l'esport.
Olga, deixa'm preguntar també, clar, són els teus 45 anys de carrera fent periodisme, t'hauries imaginat mai que la selecció espanyola femenina acabaria guanyant un mundial?
A la vida.
No, mai ho haguessis pensat, no?
Que va. Però justament quan les primeres futbolistes que entrevistàvem llavors, i per no anar tan lluny, la Vero Boquete, que va ser la primera estrella, ella és gallega, la primera estrella del futbol,
sí,
que va jugar més a l'estranger que aquí, ella em deia... diu, mira, jo entreno amb els nois quan era petita, però quan toca jugar em diuen que jo no tinc dret a jugar. Aquest va haver de marxar, clar. I aquesta, ara, a l'estadi de la seva ciutat, porta el nom de la Vero Boquete. I ella, jo li deia, i qui és el teu referent? I em diu, el Ronaldo el Gordo, em deia. Llavors, li demanaves a altres jugadores d'altres generacions i et deien, el meu la Vero Boquete, l'altre... És a dir, allò, aquella cadena ja havia començat a funcionar, però... recordo que vaig compartir unes jornades amb les jugadores de la Real Societat a Donosti i totes a les pel matí anaven a treballar perquè o a estudiar perquè no tenien clar que poguessin dedicar-se a això.
Ja. Yeah.
I eren jugadores també de la selecció espanyola, eh? Vull dir, et deia, no, és que jo cobro 300 euros al mes per jugar a la lliga. Altres tenien més sort i cobraven 1.000, però i sempre ens deien una, sempre recordo que sempre em deien una cosa, que no ens comparin amb els homes, si us plau, que no ens comparin, que nosaltres tenim una altra manera d'entendre això i de fer-ho. I així s'ha vist
precisament, Olga Viza, sobre, ara ho deies, que no ens comparin amb els homes. Ahir,
sí,
va decidir opinar sobre el tema el màxim representant de la Unió Europea a nivell institucional, a nivell de diplomàcia amb la resta del món, que és Josep Borrell, i que va dir això exactament.
El gol de Iniesta creo que fue que nos convirtió a la selección española también en campeona. Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol también como los hombres, y eso en sí mismo ya es una muy buena noticia.
Jo quan ho vaig sentir vaig pensar, o ha de canviar d'assessors o ha de dir, ho sento, no sé res de futbol.
No pots dir això.
Jo recordo quan ho vaig veure als telenotícies, vaig dir a casa, no és possible. Vull dir, certs graus de gent important no se li pot tolerar això.
Clar, absolutament. No es pot. Olga Viza, periodista, i insisteixo, que ara, clar, fèiem el recompte, 45 anys de carrera sent referència en informació esportiva i també en el que no és informació esportiva a Televisió Espanyola. Olga, t'agraeixo moltíssim que hagis decidit acceptar la trucada al MoRAC1 aquest matí i que hagis compartit amb nosaltres la teva opinió. Una abraçada molt gran, Olga.
Una abraçada a tots.
Queda menys d'un minut i clavarem un quart d'onze del matí. A veure, ara escoltàvem Josep Borrell.
És que jo últimament, per exemple, amb la imatge aquesta del Rubiales tocant-se els testicles, jo pensava, quant temps, en el meu cas anys, que no veia ningú fer aquest gest. Vull dir, quan jo era petita sí que era una cosa com més usual, però és una cosa que afortunadament crec que ja a la gent li fa vergonya fer aquest...
Com allà d'escopir, no? Pel carrer, no?
Sí, són coses com que són del passat, no? I aquestes declaracions del Josep Borrell... nuestras mujeres, no son tuyas, ¿no? Han aprendido a jugar como los hombres. No sé, son...
El voleu tornar a escoltar?
Jo sí, sisplau, però m'encanta.
Tornem a escoltar Josep Borrell.
No m'encanso.
Josep Borrell.
El gol de Iniesta creo que fue que nos convirtió a la selección española también en campeona. Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol también como los hombres. Y eso en sí mismo ya es una muy buena noticia.
A ver... En el fons, no és que digui cap disbarat.
Home!
No, a veure... Deixa'm fer un esforç d'empatia. No, el nuestras mujeres, evidentment, això és nacionalisme ranci de tota la vida.
No, però això no és nacionalisme, això és masclista.
No, el nuestras no. El nuestras és nacionalisme, clarament. No és masclisme.
Jo veig masclista, però...
Bueno, també, també hi ha masclisme, però vull dir... Per mi el component... nacionalista i és més fort aquí. El que passa que jo crec...
Perdona, tu creus que hauria dit nuestros hombres?
Sí, i
jo
tant.
Jo crec que no sé.
Nuestros hombres, nuestro equipo, nuestros machos ibéricos i tant.
No, una cosa és nuestro equipo, que en aquest sentit està ben dit, però nuestros hombres no ho crec, de veritat.
No, home, hi ha els dos components, però jo crec que els dos tenen la mateixa part de força i, a més, sabent la trajectòria del personatge, les seves declaracions anteriors. Jo l'únic que volia dir és que, fent un esforç molt gran d'empatia, que suposo que la idea de fons que hi havia... és que el futbol femení ve de més enrere, i és veritat que tècnica i tàcticament fins fa molt poc el futbol femení estava més lluny del futbol masculí. Això, si li preguntes a qualsevol que entengui en futbol, t'ho dirà, que han fet grans progressos i molt ràpid, i que el nivell d'elit que té la selecció espanyola femenina, això ja no està així, sinó que la cosa està més anivellada, és evident, però que ve de més enrere, sobretot perquè fa menys anys que es practica al màxim nivell, a mi això em sembla obvi. Que és una cosa que li passa sovint al senyor Borrell, com va dir allò també tan divertit del Jardín d'Europa, te'n recordes? Allò,
i no era... que la resta del món era una jungla.
Exacte. Que en el fons també té una mica de raó amb això. Això Europa també és com un jardí protegit i... El que passa que, clar, ell des de la seva posició, això ell no ho pot dir mai de la vida. No té les aptituds, ni evidentment les actituds per estar a la posició que està, i deixant aquestes idees tan bàsiques. Però vull dir, en el fons, jo crec que puc entendre el seu cervell com funciona i com se li acudeixen aquestes idees. Llavors, clar, se li creuen els cables d'aquestes maneres.
Sí, Sílvia, endavant.
Això em referia jo abans quan deia, per dos motius, que una cosa és el pensament ranci de segons quines persones que el poden tenir, no hi podem fer res, i l'altra és el lloc o el càrrec de responsabilitat pública que ocupen. Aquí també entraria el Rubiales. És a dir, si el Rubiales es vol tocar les seves cosetes a casa seva, doncs mira, allà estan. Però una persona que al palco d'una final d'un mundial faci aquest gest, jo reconec que jo vaig veure el partit en directe, quan vaig veure fer això, a mi allò ja em va donar per suposat que li caurien, vamos, no dic la paraula, cosetes a sobre, només pel gest del que va fer allà estant-se al palco. Després del petó ja va ser que va passar a segon terme justament el gest de tocar-se els genitals, però que són persones que ocupen càrrecs de responsabilitat pública on el seu discurs ranci el tenen, i això és una mica el que potser espanta una miqueta, que el tenen i ocupen a la mínima que els escapa, i llavors, clar, són veus públiques que també exemplificant una manera de pensar una mica antiga. Borrell té una certa edat, em preocupa, no tant per l'edat que té, perquè mira, se li pot pressuposar que fa 70 anys pensés així, m'ho invento, però no pel lloc que ocupa, i el Rubial és el mateix. Ja per reblar el clavo, que em diré que sóc una filiprima, a mi també em van sorprendre molt les declaracions que va fer l'entrenador el dia abans de la mundial, de la final, que va dir: lo que nosotros queremos mañana es ser, es que me voy a apuntar, es ser los mejores del mundo. No. Queremos ser las mejores del mundo. És que només amb aquesta frase em va sorprendre. Potser jo sóc super primirada, però que un seleccionador, encara que sigui home, no pugui extrapolar que les que juguen en el camp i les que estan jugant al Mundial són dones i digui: ens estem jugant ser les millors del món, és que potser hi ha molta feina, molta més feina a fer al darrere del que ens pensem. I tenco. Agafo una cosa que hi va a la vista que m'ha preocupat, interessat per igual, quan ha dit a veure com reaccionen els mitjans de comunicació demà segons que passi, si en blanc i negre o en color. Jo vull recordar que un dels titulars d'avui, no me'n recordo el diari, no em vull equivocar, és: Jenny Hermoso deja caer a Rubiales. El subjecte no és la Jenny Hermoso, eh?
Sí.
És a dir, el subjecte i la culpa no la té la Jenny Hermoso per ser
aquesta és la portada del diari As. Jenny deja caer a Rubiales.
Que inclús la foto també té el seu què. Que ella fent el petó a la copa, no?
Uh-huh. Exacte. I després també afegeix al diari As: la jugadora se adhiere al comunicado de su sindicato FUTPRO que pide medidas ejemplares contra el presidente. Se adhiere al comunicado del sindicato.
Correcte. Clar, és que la Jenny Hermoso no ha de ser, és a dir, és el que dèiem abans, jo no li vull dir víctima perquè és que no vull fer aquest discurs tampoc, però és que és el Rubiales que hauria de ser el titular, eh? És a dir, o algú li demana la dimissió o no té la poca vergonya de dimitir o no, ningú és capaç de fer-lo cessar, però la Jenny Hermoso, el titular, no hauria de sortir.
Sí, jo estic totalment d'acord amb tot el que ha dit la Sílvia, començant per los mejores del mundo, que va en la mateixa línia de nuestras mujeres.
Això, per cert, jo crec que algú li va fer veure en les 400 hores que va durar el viatge de tornada, pobra tota la delegació de la selecció que van fer la parada a Doha, que és quan es va gravar el vídeo de les no disculpes, etc. Quan van aterrar a Madrid, va haver un moment que el van enganxar el Jorge Vilda, algun mitjà de comunicació, no sé qui era, i va dir: somos campeones del mundo. Algú li va fer veure això.
Però el problema, Sergi, és el que estem dient. El problema és tant que tu han de fer veure aquestes alçades de la pel·lícula, ho ha dit la Olga. Ens pensàvem que havíem avançat alguna cosa. És que tant costa fer el discurs en femení quan les jugadores són dones, és que tampoc passa res. No sé, bueno, sí. És un tema que m'agrada, bueno, que em preocupa.
I amb respecte a la portada de l'Ara, jo també estic amb la Sílvia, no vull fer...
De l'As.
Ai, perdona.
No l'Ara.
Perdó. De l'As, no vull fer víctima a la Jenny perquè és una campiona del món, literalment, però el que sí que fa aquest titular és revictimitzar-la, perquè no podem oblidar que aquesta persona ha estat sotmesa a una pressió horrorosa, que ha trigat dies en poder parlar i ho ha fet recolzada per un sindicat. No ha pogut ni fer sola. Abans, quan l'Olga Viza parlava d'aquest silenci atronador, és que qui s'atreveix a pronunciar-se si ni tan sols la persona implicada ho ha pogut fer al moment i no ha pogut fer sola? Perquè és que s'està enfrontant amb una persona molt poderosa que segurament està rebent el suport pel darrere de persones també molt poderoses. Llavors, clar, és que és una situació molt complicada.
El que em sembla més greu, en el sentit del que diu la Sònia, és totes les pressions i tot el que va passar dins d'aquell avió, amb el relat que hem sentit, la qual cosa també em fa pensar que aquesta petició de dimissió també s'hauria de fer extensiva al seleccionador. Primera, pel precedent que tenia i el merder que va tenir, que allò ja va ser prou greu, i jo no entenc com aquest senyor ja va arribar al Mundial al càrrec. I després d'això, havent sabut, segons totes les fonts, que va ser un còmplice actiu de Rubiales, jo crec que seria que aquest home també hauria de saltar. Posats a demanar dimissions, eh?
Bueno, simplement sobre el tema del Borrell, que l'hem passat una mica ràpid. Efectivament, el llenguatge atraeix actituds, no? I darrere del llenguatge, doncs, hi ha el fet que el senyor Borrell és un senyor d'una certa edat i segurament no té incorporats elements bàsics com no comparar una cosa amb l'altra o no dir que els jugadors han de jugar com els jugadors. Ara bé, Borrell és un polític brillant, és el gran reformador de la hisenda espanyola és un gran economista. A mi sempre m'agrada recordar que els seus llibres de matemàtica econòmica encara a dia d'avui s'utilitzen a la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona. Per tant, és una figura amb una enorme trajectòria i brillant trajectòria. Ara bé, és evident que també segurament les seves millors èpoques han passat, i també és evident que un bon assessor sobre aquestes qüestions li aniria la mar de dir.
Escoltant Borrell, m'ha fet pensar en un vídeo d'un minut, que em va sortir ahir a través de les xarxes socials. És humor, però crec que l'humor a vegades va molt bé per afrontar situacions tenses, complicades, fosques, etc., com segurament ho és aquesta. I hi ha un humorista que es diu Darío MH, que ahir va penjar un vídeo a les xarxes en el que deia el pitjor narrador possible per la final del Mundial. I automàticament veia aquell vídeo i no sé per què em venia al cap també declaracions com la de Borrell o de tants d'altres d'aquests últims dies. Escoltava el vídeo, clau d'humor, el que en teoria seria el pitjor narrador possible per la final del Mundial.
Y ahí está, arranca la final, una final histórica para nuestras pibas. Juega España, juega la pelota las hembras británicas. Ojo la colegiada, porque puede sacar la tarjeta amarilla, no la de crédito, que es la que suelen buscar las mujeres. Las muñequitas mueven la bola. Fíjense cómo buscando el pase al hueco también tenía en cuenta la posición de la jugadora, porque las mujeres saben hacer dos cosas a la vez. Recordamos a los telespectadores. Juega el conjunto de cromosomas XX. Atacan nuestras ciervas. La mueve Alexia, capitana de nuestra selección que juega en México.
Això és humor. No és el problema. La part bona és que això és humor. Però no sé, que llegia també una resposta dels tuits que deia... És que el pitjor de tot és que segurament això no sona tan llunyana al que podríem escoltar depenent de quin lloc.
Molt probablement, en alguns bars i algunes tavernes així una mica sinistres, molt probablement el menyspreu per aquest esport practicat per dones és latent o fins i tot és verbalitzat, sí, sí.
Jo ara que feia al·lusions als cromosomes, vull recordar que ara de cop i volta tothom està molt a favor de l'esport femení, però que malauradament estem veient com hi ha moltes persones que han nascut home i que no han fet cap mena de trànsit i estan competint a les competicions esportives femenines i estan arrebatant els podis a les dones. I en llocs com als Estats Units, on els teus estudis poden dependre d'una beca, hi ha dones que s'estan quedant sense beques per poder entrar a la universitat perquè senyors decideixen competir a les, valga la redundància, a les competicions esportives. Llavors, ja hi ha esports que s'estan posicionant i no permeten aquest mal que se li està fent a l'esport femení, que estarem tots d'acord que li costa moltíssim més que no pas al esport masculí, que s'estan fent passes de gegants, però alhora estem veient injustícies com homes arrebatant podis a dones.
Deixeu-me comentar-vos un parell de coses ràpides, quan queden 2 minuts per arribar a 11:15 del matí. La primera és avisar a tots aquells que hagueu d'agafar el tren, o bé ara o bé en les properes hores, perquè a aquesta hora Adif informa que per una incidència a Barcelona els trens de l'R1, l'R2, l'R2 Nord, l'R3 i l'R4 circulen amb demores de mitja hora com a mínim, i a més els trens de l'R3 i l'R4 s'estan desviant a l'estació de Passeig de Gràcia. Això d'una banda. Per l'altra, també que ja hi ha 11 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Vilafranca del Penedès i Subirats en sentit nord cap a Barcelona per un accident. Això pel que fa a la mobilitat, 9 matí amb problemes a Rodalies, que hi ha problemes a Rodalies, fins i tot a l'agost, i 11 quilòmetres de cues a l'AP7 actualment entre Vilafranca del Penedès i Subirats en sentit nord cap a Barcelona per un accident. I això ens torna als esports, en dir-vos que Álvaro Martín en categoria masculina i la Maria Pérez en categoria femenina han guanyat la segona medalla en la prova de marxa al Mundial d'Atletisme. S'han imposat els 30 quilòmetres marxa, i això és un fet històric perquè mai abans cap atleta estatal s'havia penjat 2 medalles en un mateix campionat del món, ja que també tant Martín com Pérez havien guanyat els 20 quilòmetres marxa. a Rodalies ahir, Rodalies sempre surt d'una manera o altra, sempre acaba sortint. Ahir, em sembla que era ahir o abans d'ahir, també vam començar pel descarrilament del tren. L'Ot Bou, pobre, ens explicava que ell era usuari habitual de Rodalies i va acabar dient, perdoneu perquè semblo un rondinaire, però els usuaris de Rodalies, de tant en tant, quan poden deixar anar una miqueta de tot allò que tenen acumulat, es deixen anar, perquè és que no hi ha un altre.
Sí, sí, Rodalies és un problema enorme que fa anys que s'intenta solucionar. Hi ha al capdavant una persona que en principi en sap molt, com és Pere Macias, en el cas de Rodalies de Barcelona. Mm. També hi ha un dèficit d'inversions terrible des de la crisi financera del 2008, i jo crec que si això se soluciona, se solucionarà a mitjà termini, i si realment els governs són capaços de mantenir un nivell d'inversions alt i aconsegueixen posar al dia aquesta xarxa, que és evident que és insuficient i està antiquada, i cada dos per tres falla. I fins que això no passi, no s'avançarà suficientment en la reducció del transport privat per venir a la capital, els que diem a fora. Per tant, és una prioritat solucionar-ho o avançar en millores els propers anys.
Són 10:45 del matí. Hi ha un tema també que volia parlar avui amb vosaltres, que és de fa poques hores, ahir al vespre, ho coneixíem, que és la mort en un accident aeri, en un accident avió, del líder dels mercenaris russos Wagner, que és el Yevgeny Prigozhin, recordem, 2 mesos després de rebel·lar-se contra Vladimir Putin i marxar amb tots els seus mercenaris en direcció a la capital, va haver-hi, en direcció al Kremlin, i va haver-hi un moment que es va decidir fer mitja volta. 2 mesos després d'aquest pols de Prigozhin a Putin, hi ha hagut un accident d'avió i Prigozhin hauria mort en aquest accident d'avió. Les dues teories que hi ha actualment sobre la taula principal serien que o bé les defenses antiaèries russes haurien abatut l'avió, o bé que hauria explotat una bomba a l'interior de l'avió. Llavors, ara anirem un moment a publicitat i quan tornem vull saludar l'Abel Riu, que és politòleg, cofundador de Catalunya Global i un dels nostres experts en Rússia de capçalera, bàsicament perquè volem fer un exercici que és passar llista d'aquella gent que en el seu moment va decidir aixecar la veu contra el Kremlin, ja fossin oligarques, ja fossin exespies, ja fossin exmilitars, ja fossin opositors polítics, i que per A o per B han aparegut morts de circumstàncies diferents, a vegades algú que ha caigut per la finestra de casa,
a vegades en els hotels,
exacte. Llavors passarem llista i a partir de Prigozhin doncs repassarem aquests últims casos de morts en condicions estranyes, com a mínim de això, gent que en algun moment havia gosat dir alguna cosa en contra de Vladimir Putin. Ara de seguida amb l'Abel Riu, politòleg i cofundador de Catalunya Global.
RAC 1. Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Si la caiguda del cabell et preocupa i vols posar-li fi, el grup Capilar Insperia obre nova clínica a Barcelona amb més de 50.000 pacients satisfets i Cristiano Ronaldo com cofundador. Som líders en transplantaments capilars i la cura de la salut capilar. Truca al 906-96-020 o entra a insperia.es i demana la teva cita capilar gratuïta.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Si en tornar de vacances la teva roba necessita una neteja a fons, activa el preu Lidl.
A mi el preu.
Pack de detergent Marsella més recanvi de 30 rentats ara per 4,99. T'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
Somriu, salta i il·lusiona't. Comença el nou curs amb Abacus. És el moment d'estrenar agenda, de retrobar-se amb els amics, d'omplir la motxilla de noves aventures. Prepara't per a la tornada a l'escola. Vine a Abacus i troba tot el que necessites al millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Quan la Berta va obrir el seu paquet d'Amazon, se li va accelerar el cor. Pantalla LCD i seguiment de la freqüència cardíaca. La pulsera d'activitat es va classificar al seu cor per la seva qualitat i preu. 5 estrelles de la Berta. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 i l'Ajuntament del Catllar presenten... Castells a RAC1 a la Diada Castellera del Catllar, amb Xavi Aymerich en directe des de la plaça de la Vila. El dissabte 26 d'agost, a 4:45 de la tarda, la temporada castellera arriba a una de les setmanes més destacades del calendari.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona coincidiran a la plaça de la Vila, una plaça diminuta amb tres colles castelleres gegants.
El dissabte 26 d'agost, a 5:45, l'exhibició de Castells del Catllar al Tarragonès amb castells i actuacions històriques que no et pots perdre. Fent pinya, tots som un.
A la tertúlia amb els periodistes Miquel Bonet, Sílvia Cànovas i Oriol Ribet i la professora i escriptora Sònia Sierra.
Abel Riu, politòleg i cofundador de Catalunya Global. Bon dia, Abel.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs, Abel? Tot bé?
Sí, passant calor, però a part d'això...
Ai, sí. Fent... Oh, com tots.
Quin remei. Vas,
aquí a l'estudi estem fresquets, això sí, però sí, sí.
Oh, sort que teniu, molt bé.
Exacte.
I bones vistes des d'allà, també.
I tant, vistes meravelloses aquí des, sí, sí. Des de la planta.
Increïbles.
Sí. És un goig, eh? De... O sigui,
sí, sí.
Treballar així, dius, mira, doncs sí, endavant. Escolta'm una cosa, Abel, d'entrada, et sorprèn la mort de Yevgeny Prigozhin? T'ha enganxat per sorpresa o era algo que, vistos els antecedents, i ara hi entrarem, era més aviat previsible?
Aviam, entrava dintre les possibilitats. Ara bé, el fet que s'hagi produït i de la forma en què s'ha produït i també el moment, doncs jo crec que ha sorprès, si no tothom, gairebé tothom. Però vaja, aquí el que va sorprendre, sobretot en un inici, els dies posteriors, aquest intent de revolta, de rebel·lió militar, això que, bueno, mateix Prigozhin va anomenar marxa per la justícia, no?, que es va produir, sí, el 23 i 24 de juny, que també va sorprendre, evidentment, a tothom, no s'esperava. Aquí, el curiós i el estrany és que no li passés res els dies després i que seguís operant, almenys amb una part de les seves responsabilitats, mantenint les seves responsabilitats, la seva capacitat d'acció i de control, tant polític com operatiu, dintre el que és l'estructura de Wagner, i amb el que semblava una llibertat de moviments. No? En principi, se l'havia col·locat a Bielorússia sota la responsabilitat del president bielorús Alexander Lukashenko, però hi havia moltes evidències de que ell mantenia la seva llibertat de moviments a Bielorússia, al territori de la Federació Russa, inclús al continent africà. Mm-hmm. És a dir, que semblava que se n'havia sortit una mica de forma impune d'aquest desafiament polític i militar directe enfront del Ministeri de Defensa rus i de la pròpia figura i de la pròpia autoritat de Vladimir Putin. Mm-hmm. Sembla que els fets demostren que això no era així i que alguna cosa estava coent i que és possible que les persones que han, bueno, decidit políticament i a nivell militar i estructures de seguretat a portar a terme el que sembla, el que tot apunta que és un necessitat polític, doncs han esperat el moment adequat pels motius que siguin.
Clar, això anava a plantar, és a dir, tu creus que darrere, aquí darrere hi ha la mà de Vladimir Putin, o si més no del Kremlin?
Aquí darrere hi ha l'acceptació fàctica i l'autorització, el més probable és que si evidentment es confirma, que això també s'haurà de veure, és... Jo tinc la sensació de que passaran els anys i quedaran molts interrogants i moltes preguntes sense respondre, igual que ha passat en altres casos. Però vaja, la lògica dels fets apunta a que si aquí evidentment s'ha produït un assassinat polític, està clar que Vladimir Putin n'estava al cas i d'alguna manera o altra, inclús de forma subtil, ho deu haver autoritzat. Perquè, de fet, si alguna figura, no, algun responsable, ja sigui del Ministeri de Defensa, ja sigui d'alguna de les estructures de seguretat o d'intel·ligència de la Federació Russa, porta a terme aquest tipus d'actuació amb la implicació i amb la seva dimensió importantíssima i greu que té dins del territori de la Federació Russa, sense l'autorització de Vladimir Putin, no deixa de ser un nou desafiament a la seva autoritat. Per tant, si això va també d'un cert tancament de files, evidentment, doncs és o d'una recuperació d'aquesta part del control perdut per part de Vladimir Putin, doncs està clar que si realment això ha estat una societat política, doncs comptàvem amb l'aprovació del president de la Federació Russa.
La sensació, Abel, és una mica que Putin... És que com que sempre acaba guanyant, no? Que per molt que pugui semblar que va perdent en algun moment... ell a casa seva sempre fa neteja, mai millor dit.
Bé, ell a vegades, o sovint, no? Almenys fins al 2022, fins a l'inici de l'ofensiva militar, de l'agressió militar russa contra Ucraïna, sí que donava aquesta sensació. Ara bé, al darrer any i mig han passat moltes coses. Mm-hmm. I també és el punt de vista del control, no? del sistema polític-econòmic-militar de la Federació Russa, doncs el fet de que militarment les coses no estiguessin anant com estava previst en el marc d'aquesta anomenada operació militar especial, que de fet havia de durar uns dies, i això està ben confirmat, al final la Federació Russa s'exposa, o les forces armades especialment, però també, evidentment, les estructures polítiques, les societats s'exposen a haver de fer front a una guerra clàssica davant d'un rival que els hi planta cara, i això a nivell intern políticament està provocant tensions. El que passa és que el fet de ser un sistema bastant autoritari, doncs, fa que les tensions corrin de forma diferent al que seria un sistema democràtic occidental per la via més institucional, per una via més formal, més procedimental. Allà les coses corren de forma diferent, de forma moltes vegades molt més subterrània, molt més informal i a vegades incloent doncs assassinats polítics com el que hem vist. El fet de que s'hagi hagut de produir aquesta situació sí que és una certa mostra d'una recuperació de part del control, o si més no envia un missatge a navegants, un avís per navegants, en el sentit d'això és el que pot passar si algú altre s'atreveix a desafiar d'aquesta forma tan oberta i tan descarada l'estructura central del poder, però a la vegada és gros. Vull dir, haver de fer caure un avió amb passatgers, un avió civil, un jet privat, un Embraer 135, al mig del territori de la Federació Russa, al cor de la Federació Russa, justament entre Moscou i Sant Petersburg, haver de recórrer aquests mètodes ja demostra una certa feblesa, tot i que sigui en el context això, d'una operació per refermar l'autoritat. Sí. Si has de recórrer aquests mètodes és que alguna cosa falla realment, estructuralment.
I ara una altra pregunta també, en aquest cas amb el que seria a l'altra banda. Clar, ara amb Wagner, amb aquest grup de mercenaris que en el seu moment doncs, van decidir fer un pols a Putin amb aquella marxa, no? La marxa per la llibertat que ara comentaves, què pot passar ara amb Wagner? Perquè ha mort el número 1, ha mort el número 2, això vol dir... possible desmantellament, possible desmembrament, o encara els fa més perillosos el fet de no tenir un govern intern, per dir-ho així, un comandament?
Ara és una de les qüestions sobre les quals hi ha més incerteses, no? Clar. Qui queda ara al comandament de Wagner, quan bona part dels seus principals comandants doncs, bueno, bàsicament han estat mort. Que hi ha algú ara mateix al capdavant, o almenys parcialment, ho mostra el fet de que els canals oficials de Wagner fins fa poca estona seguien funcionant a nivell de comunicacions, a nivell de xarxes, i segueix havent-hi gent treballant al Wagner Center allà a Sant Petersburg. Ara bé, el més lògic és que això sigui el principi, o el que va passar ahir sigui el principi d'un intent, bueno, que segurament serà fructífer, o que difícilment trobarà oposició, una oposició important per part del Ministeri de Defensa i d'altres estructures de seguretat centrals de l'estat rus de recuperar el control de Wagner, que una mica havia agafat vida pròpia des de que va ser creat, especialment els darrers anys, que havia sigut creat per part de l'estat rus i havia estat finançat per part de l'estat rus, però va agafar una lògica pròpia, una autonomia que, evidentment, doncs, els fets han demostrat que s'ha anat de les mans, i el fet de tenir una agenda política militar pròpia, no? En alguns moments, inclús desafiant altres estructures de poder de l'Estat. Llavors, aquí el que sí que s'havia produït ja durant les darreres setmanes i bueno, els mesos, era un creixement comparatiu d'una altra de les empreses privades de seguretat russes, que és Redut, que es va crear fa dia, que abans que Wagner inclús, però que fins fa relativament poc no havia tingut unes dimensions ni molt menys comparables a Wagner. És cert que des de fa dos mesos especialment doncs està incrementant la seva envergadura a nivell d'activitat, i que una part dels mercenaris de Wagner, que així ho havien volgut, havien estat transferits a aquesta nova organització. És possible que a partir d'ara, doncs, des de l'Estat s'aposti més per Redut que no per Wagner. També és veritat que pel que fa, per exemple, als dispositius o als desplegaments i les operacions que hi ha a diferents països africans, clar, això no seria senzill, no seria tan senzill com el que passa, per exemple, a Ucraïna o a Rússia, no? Llavors s'haurà de veure, hi ha moltes incerteses. El que està clar és que això segurament confirmi la fi d'aquesta autonomia política i militar amb la qual Wagner havia comptat els darrers anys.
Ma, és que això que ha passat a les últimes hores i aquesta mort de Yevgeny Prigozhin, crec que, clar, aquí segurament un dels grans temes és que això no és el primer cop que passa a Rússia, com ja comentaves tu, Abel, per exemple. Clar, en les últimes hores ahir m'ha vingut molt ràpid al cap el cas de l'Alexander Litvinenko, no? Aquest antic agent del KGB que va denunciar la corrupció del Kremlin i que va ser assassinat a Londres. Llavors, Abel, m'agradaria, si et sembla, que féssim una miqueta de repàs d'aquests últims casos de, com dèiem, de morts en condicions estranyes o directament assassinats, que és de gent que el que havia fet era aixecar la veu en contra del Kremlin. Si et sembla, clar, per aquest mateix, del Litvinenko, això que ha assassinat a Londres, no? I en aquell cas era amb Poloni, em sembla, oi?
Exacte, en Poloni 210. Bé, ell havia estat un agent, si no vaig errat, de l'FSB, bueno, en el seu moment del KGB, abans de l'FSB, tinent coronel, i a finals dels anys 90, a ell, i juntament amb altres companys seus, els seus superiors li demanen que precisament organitzi un assassinat contra un oligarca, llavors dels més poderosos del país, per no dir el més poderós, Boris Berezovsky. Ell s'hi va negar, això li va portar conseqüències, i a partir d'aquí es va anar distanciant una mica de l'FSB i fins al punt inclús d'acabar doncs, marxant i exiliat, en aquest cas, al Regne Unit. I a partir d'aquí doncs, va fer una feina de denúncia, va escriure una sèrie de llibres denunciant això que considerava, bueno, l'estat màfia, inclús col·laborant amb el M16, amb els serveis d'intel·ligència britànics. Això, evidentment, de nou, la idea aquesta de l'avís per navegants, igual que va passar en altres casos, el més recent, el de Skripal 2018 o molts altres,
sí.
Això és intolerable, no? Des del punt de vista dels interessos de les estructures de seguretat, especialment de l'FSB, de la intel·ligència militar, de la intel·ligència exterior russa. Vull dir, no es poden donar aquests casos i que no passi res, i que es produeixin de forma impune. Llavors, aquí, evidentment, doncs, s'ha produït seguint aquesta tradició també d'assassinats polítics de lluny, ve de segles enrere. Hi ha hagut zars russos que han estat assassinats també en conxorxes de palau internes. Això és part també de la de la cultura política tradicional russa, que després es manté durant l'època soviètica, i que ara també és una mica del, bueno, que tenen en el seu ADN, no? És el que els surt, i de forma molt més normalitzada. Tenim aquests casos, l'Litvinenko que ho escriu, els més representatius del punt de vista de gent que ha jugat o bé un doble paper o bé que són considerats com a traïdors, que han acabat d'alguna forma una treballant pels interessos de l'enemic, però sense anar més lluny, des de que va començar l'agressió militar russa contra Ucraïna, febrer del 2022, l'any passat, hi ha hagut una quarantena de morts estranyes
d'oligarques, no?
D'oligarques, d'alts càrrecs d'agències públiques, dels ferrocarrils, d'agències de seguretat, de diputats. Sí que històricament, en les darreres dècades, s'havien donat aquests casos, especialment des dels anys 90 va haver-hi molts, després es va tranquil·litzar una mica la cosa, hi havia comptagotes, però parlem de 40 que estiguin reportats. Aquests Clar. Casos no, que han circulat tant de caigudes accidentades des del balcó de casa o des del balcó d'un hospital. Sí. També n'hi ha molts de casos de cossos, de cadàvers que han estat trobats per familiars o per amics als seus domicilis. Parlem també d'editors de caps d'edició de mitjans importantíssims com el Komsomolskaya Pravda, que és pro-Kremlin obertament. Sí. Aquí, bueno, és el que comentava abans, no? Aquesta manera de gestionar els conflictes, o en alguns casos són persones que s'han expressat de forma més o menys crítica, especialment els primers mesos amb l'agressió militar russa, o feien crides això a la concòrdia o a la pau amb els germans ucraïnesos, o una solució negociada, llavors molts d'aquests doncs, han anat simplement desapareixent físicament. Llavors això encaixa una mica amb aquesta tradició històrica diferenciada i molt genuïna del que és la cultura política russa.
Bueno, i de més recent, sens dubte, i mediàtic, en aquest cas l'Alexei Navalny, un dels més crítics amb Putin, aquest intent d'enverinament.
Exacte, en aquest cas, clar, parlaríem de la categoria dels opositors, no? De com es tracta, o el llibre d'estil per tractar amb els opositors. Tenim també el cas recent de Vladimir Kara-Murza, que ha estat condemnat a 25 anys de presó, que és un periodista, opositor, defensor dels drets humans, etc. Fa pocs mesos, però va patir dos intents d'assassinat, dos intents d'enverinament, 2015 i el 2017. Alexei Navalny va patir un intent d'enverinament que va ser fa dos anys, va tornar a Rússia a principis de l'any passat, va ser empresonat, ara el que fa és encadenar, bàsicament, condemnes. Podem parlar també de periodistes, podem parlar també d'opositors polítics, com el cas de Boris Nemtsov, que va ser assassinat a les portes del Kremlin, gairebé allà al pont sobre el riu Moskva. Clar, això, moltes vegades, hi ha una autoria més o menys evident o més o menys lògica, si més o menys del punt de vista polític o intel·lectual, de dir, val, això pot interessar a la vertical del poder, és a dir, a Putin en aquest cas, però hi ha altres casos que al final el que es donen és competicions entre diferents òrgans, entre diferents sectors dintre el que és l'Estat. Per exemple, el cas de Boris Nemtsov, el 2015, se sap que va ser obra, autoria político-intel·lectual de Ramzan Kadyrov. No de Putin, no de l'FSB, no de cap estructura central. Vull dir, era una qüestió personal, buscava també apuntar-se un tanto, i això li va generar una sèrie de conflictes precisament amb l'FSB, amb el qual doncs, Kadyrov i la seva gent doncs, mai han tingut massa bona relació, i aquí Putin va haver de mediar.
Sí, sí.
Per evitar un conflicte intern que pogués anar més. Vull dir, no tot és tan fàcil o tan simple o tan senzill esquemàticament, com dir, aquí hi ha una persona que molesta o que empipa, doncs
la parlem i fora.
Moltes vegades també respon a aquestes lògiques de competicions internes, de rivalitats, i també a vegades inclús de fer coses o de treure's, des del punt de vista de l'aventurisme, no? de treure's del mig algú que pugui ser molest per Putin per quedar bé o per guanyar punts de cara a Putin, no? Que després ell s'ho pot prendre millor o pitjor del punt de vista de la situació complicada a que aquesta situació l'exposi, com per exemple va ser el cas de Boris Nemtsov, que insisteixo, era una persona molt coneguda a l'estranger, i va ser assassinat ni més ni menys que a 300 metres dels murs del Kremlin.
Sí, sí, sí.
Ah, això, bueno.
Que ja no és ni en un altre país on ens en duem aquí, ens ho hem d'allà.
Exacte.
No. A tocar del Kremlin. Exacte. També va alt.
Total.
Abel Riu, politòleg i cofundador de Catalunya Global, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món a RAC1. Abel, una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.
Va, Rússia.
Rússia.
Des de Rússia con amor, no? Com el James Bond.
Sabem més tòpics?
Jo vaig llegir un llibre que em va impressionar molt, que és La fi de l'home roig, i fa una reflexió molt interessant. Va entrevistant a persones del que havia estat la Unió Soviètica, i segons a quins indrets, la vida de la majoria de les persones no va canviar, ni quan hi havia l'imperi, ni quan hi havia la Unió Soviètica, ni amb les suposades democràcies que tenen ara. I les seves vides han estat més o menys igual, i això
bueno,
és...
Sí, democràcia...
Per això dic aquesta suposada democràcia...
Sí, bueno, la purga estalinista també ha tingut la seva continuïtat en el temps, s'ha anat transformant al llarg del segle. Jo volia, si tinc permís per donar corda una mica a les teories conspiratives, volia...
El meu permís el tens.
Gràcies, Sergi. No, segons tinc entès, bueno, li hauria pogut preguntar a l'Abel, però no he tingut els reflexos suficients. La cúpula de Wagner estava a Mali, perquè on tenen els tinglados muntats és a l'Àfrica, i se'n van anar a Moscou. A dir, per mi el misteri més gran de tot aquest cas estranyíssim és que feia aquesta gent a Moscou, i a més que hi feien tots junts a Moscou, i perquè després van pujar tots amb un avió en direcció a Sant Petersburg. No només hi va pujar Prigozhin, sinó que també hi havia Utkin, que era el fundador, sí, de Wagner, correcte. I hi havia els tres principals comandants d'aquest exèrcit privat. És a dir, la mínima seguretat i el mínim sentit comú et diu que tots els ous al mateix cistell no els pots posar, que és el que a mi em fa sospitar més de tot aquest cas, i que no estigui tot pastalejat i que aquesta gent estiguin tranquil·lament instal·lats a les Bahamas i hagin sigut la solució de consens que han trobat en Putin. Sí. Sense treure que sigui aquesta mena...
Ahir llegia, no, llegia algú que ho deia. Potser és tu? No.
Jo ho vaig dir ahir d'una altra manera. Però,
què vas dir?
Jo vaig dir que segurament ja estaven a Memphis amb
Elvis. Això, et anava a citar ara.
Sí, veus? Anaves a citar a mi la cançó que famosa de l'Andrés Calamaro, que deia Elvis está vivo, me lo dijo un amigo, però és exactament això.
Bé, ho haurem d'anar seguint.
I a part d'aquesta conspiració també la comparteix, bueno, teoria conspirativa també la comparteixo més, vola pels aires l'endemà de la seva darrera aparició pública, que no l'havíem vist, és tot com molt estrany, eh?
Segurament tot el que envolta el Kremlin és molt estrany. Ara anava l'Abel Riu detallant-nos aquests cas que a cada qual, com a mínim, és estrany. També, molt, molt clar i evident,
fet,
també, però...
Que sense...
Aquests casos segurament surten a la llum molt més ara, perquè com que tenim la guerra d'Ucraïna, que és molt present, però clar, ara comentava, crec que la Sònia, això ha passat ahir, abans d'ahir, fa 20 anys, 30, 40, i continuarà passant d'aquí 10. Sí. Que ara, com que tenim el focus d'Ucraïna, tothom que salta pels balcons casualment o similar, clar, els veiem molt més exposats, l'exposició pública és molt més alta.
Però en tot cas, si és cert la teoria de la conspiració, que jo no dic que no...
No, jo no dic que sigui certa.
Però dic que
és una possibilitat, però en tot cas, clar, el que és per mi més impactant és que aquest senyor li és absolutament igual quedar com un assassí en massa. No sé, és com...
No, és que el mort també és un assassí en sèrie. És a dir,
és
un mercenari que forma part de la tropa sanguinària que va matant gent per països que no són el seu, no? En fi, i a països que també és el seu, a Rússia també. És a dir, que la teoria conspiratòria no és descabellada, perquè efectivament, és a dir, és molt estrany que tota la cúpula d'aquesta organització criminal anés junta en un avió i casualment caigués. És estranyíssim. I, de fet, diuen que els cossos han quedat irreconeixibles. S'hauran de fer proves d'ADN, i aquestes proves d'ADN qui les farà? L'estat rus, és a dir, tot és realment...
Està tot molt ben lligat.
Molt poc comprovable, eh?
En tot cas, és una excel·lent manera, trobo jo, de celebrar la Diada Nacional d'Ucraïna, que és avui, i aprofitem per dir-ho, i suposo que deuen estar una mica contents els ucraïnesos que els russos es matxaguin entre ells. Almenys jo ho estic.
Queden 2 minuts per arribar a les 11 del matí, ho anirem deixant aquí, però abans, deixeu-me dir dues coses. Una, que és que ho acabem de saber... El govern de la Generalitat prorroga un dia més les restriccions per l'alt risc d'incendi. Ho publicarà el Diari Oficial de la Generalitat avui. Les mesures s'allargaran, per tant, fins la mitjanit de divendres a dissabte. Avui us explicàvem que hi havia només 4 pobles que havien caigut de la llista, però que continuaven sent més de 500, per tant, més de la meitat de municipis de Catalunya que tenen unes restriccions molt elevades que, bàsicament, prohibeixen qualsevol activitat monitoritzada, qualsevol... activitat a motor que pugui generar espurnes en el bosc, també la prohibició de les cases de colònies, etcètera, etcètera, de fer activitats en el bosc, doncs aquestes restriccions es mantenen un dia més. Per tant, com a mínim fins a la mitjanit de divendres a dissabte. I, per altra banda, lligat amb el que ens deia l'Olga Viz abans quan parlàvem, i em sembla que en feia menció la Sònia sobre si els mitjans de comunicació estarem o no estarem a l'alçada del que pugui passar el divendres o així, un detall només. L'entrenador de Les Palmes, García Pimienta, estava fent la roda de premsa fa poca estona, l'ha acabat, prèvia al partit contra la Reial Societat d'aquest dissabte. Era el primer entrenador, per tant, d'equip de primera divisió amb possibilitat de parlar sobre el tema. Se li ha fet 7 preguntes a García Pimienta i absolutament cap era sobre Luis Rubiales. I amb això hem arribat a les 11.